El deixem aquí, tornem a les 4 amb l'Eivissa.
Temps de creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure, a IB3 Ràdio.
L'any jubilar 2025 arriba a Lloret de Vistalegre, amb dues efemèrides que marquen profundament la seva identitat col·lectiva. Els 400 anys de la consagració del temple parroquial de Nostra Senyora de Loreto i els 100 anys de la independència municipal de Sineu, juntament amb la creació d'un nou ajuntament. Dues fites que expliquen d'on prové el poble, quina és la seva identitat i què vol conservar.
Pertenecemos a la comunidad Bermundei y se nos ha dado esta comunidad pastoral pues hace más o menos unos 3 años. Pues la parroquia está bajo la advocación de Nuestra Señora de Loreto, porque de ahí también viene el nombre Llorito, y entonces han habido varias congregaciones religiosas hasta que pasó al obispado. Y durante todo este tiempo, ¿no? Yo creo que la devoción más bonita que se tiene es, pues, allí la imagen de la Virgen pequeñita de Loreto, que estoy proponiendo una peregrinación a Loreto para que podamos ir todos para allá. Entonces allí digamos, hay unas escaleras en las que después de misa, ordenadamente los domingos, subimos y la veneramos, ¿no? Y allí pues la gente le tiene muchísimo cariño. Yo me siento muy a gusto de estar, de poder participar en todo, aunque ya dije que hay un vicario que se encarga más de él, que es Guillermo, pero de poder estar en todo lo que podamos hacer. Tenemos varios proyectos también en la parroquia, para, especialmente en vistas al sostenimiento de las parroquias de estos pueblos. Y a nivel de pastoral, pues estamos haciendo pues todo lo posible, ¿no? Nos acercamos mucho a los niños, especialmente en la fiesta de Navidad. Los quintos sacan en el encuentro de la Virgen al resucitado y a la Virgen. Y es todas esas cosas que se van haciendo así. También es verdad que hay que decir que tenemos una muy buena relación con el ayuntamiento y trabajamos mucho a la par en todas las cosas que podemos. A mí me parece que 400 años es mucha historia, y entonces es una cuestión que tenemos que celebrar, especialmente por lo de la transmisión de la fe, ¿no? Y después, no solamente eso, sino de todas las personas que también desde Lloret han evangelizado tantas partes del mundo y también de Mallorca. Y entonces yo creo que es una efeméride que no se podía dejar pasar. Yo personalmente no lo sabía. Salí una vez en el consejo, donde una de las... Oye, ¿y qué vamos a hacer para los 400 años? Y entonces coincide de que también se cumplen 100 años de la independencia del ayuntamiento de Lloret del de Sineu. La misma fecha. Entonces ya empezamos a hacer, digamos, una serie d'activitats per ressaltar.
El 8 de setembre de 1625 el temple fou beneït i el Santíssim Sacrament hi fou traslladat. Aquell dia la comunitat visqué una festa inoblidable, música i cascavells, sonadors, el ball dels cossiers i la dama. Per celebrar-ho es matà una vedella i per refrescar es baixà neu de la muntanya. Un gest senzill i extraordinari, alhora que parla de la fe i de la voluntat compartida d'aquells que alçaren els murs i les voltes d'aquest nou temple. L'església de Nostra Senyora de Loreto és també un llibre obert d'arquitectura i art. Els seus murs, voltes i retaules expliquen l'evolució d'un estil i d'un poble.
Estan parlant d'una església conventual, que té l'origen a finals del segle XVI, que és quan se va iniciar la seva construcció. De tal manera que dia 8 de setembre de 1625 se va consagrar, no? I, per tant, enguany compleix el 400 aniversari de la seva construcció. Es tracta d'una nau única, llarguera, de planta de tradició gòtica, però amb característiques ja d'arquitectura barroca, no? És una nau amb un presbiteri de planta regular quadrada i quatre capelles laterals per banda, i en el fons, a la contrafaçana, un cor, no?, que es allotja l'orgue i aquests, en definitiva, respon, no?, aquesta nau a una disposició de quatre capelles, com de laterals, cada una d'elles amb un mobles pràcticament d'origen barroc, la majoria, que tenen una estreta vinculació amb la tradició religiosa del poble, no?, per la iconografia que representen, i, per altra part, també una estreta relació amb els mecenes i, en definitiva, la classe benestant del moment de la creació, no?, que és la que, d'alguna manera, promou unes determinades vocacions i, per altra part, determina també quin és el discurs i el relat iconogràfic. Bé, aquesta església, hem de pensar que no és la primera que se construeix en el poble, no? I l'origen d'aquest procés, no?, l'han de cercar l'any 1545, quan els franciscans, una petita comunitat franciscana, creen un petit convent i una esglesiola de la qual no en tenim restes, però que suposam que estava més o menys en el mateix emplaçament que l'església actual. Aquesta venguda dels franciscans l'any 1545 serà determinant, encara que fos una estada breu, pràcticament només de 10 anys, per entendre alguns dels elements identitaris del poble, no? En primer lloc, és l'origen de la vocació que ha perdurat fins avui en dia Nostra Senyora de Loreto, que és una advocació que s'estén per tota la Mediterrània, en el marc aquest del Concili de Trent i de la recristianització, i, per altra part, també és important destacar que aquesta advocació a Nostra Senyora de Loreto ha donat lloc en el propi nom del poble, en el topònim, no?, de l'originari Manresa, que era el nom que tenia el nucli previ a la venguda dels franciscans, se va substituint per Loreto, Llorito, i és un nom que encara ara perdura, no?, fins que l'any 1925 és substituït a nivell oficial només per Lloret de Vistalegre. Per tant, aquesta primera llavor franciscana és important destacar-la, tot i que, com deia, la durada de la seva presència és molt breu, fins que l'any 1571 venen els dominics, no? Arran d'aquesta venguda dels dominics, és quan se promou la creació i la construcció del temple que a hores d'ara tenim, pensant que aquest temple és un temple conventual, no? I que està integrat a un convent, a un edifici molt més ampli, que abasta tota Silleta, que té un claustre del qual en queden unes petites restes i que, en definitiva, estructura a partir d'aquell moment pràcticament la totalitat del creixement, diríem-ne, urbà del casc antic de Llorita. No? El retaule major té una cronologia de la primera meitat del segle XVII i per part dels especialistes en història de l'art l'han atribuït en el taller de Jones. No? Aquest retaule, que està, és un retaule pla, està conformat per per la pedrela i dos cossos i tres carrers, mezzàtic, respon a una iconografia que està molt lligada a la figura de la mecenes, Jerònima Mèsquida, i a la seva família, sobretot el seu marit, que era Antoni Miralles de la Torrassa, que és una possessió d'aquí, del poble. No? Aquest fet i aquesta vinculació amb aquesta família queda reflectida tant a la clau de volta, no?, del presbiteri, que està dedicat a la família Mèsquida, com a les dues pilastres de l'arc triomfal, no?, que separa la nau del presbiteri, com també l'escut, no?, que corona el retaule. Però no només hi ha aquests elements, diríem-ne, heràldics, sinó que fins i tot hem de tenir en compte, a l'hora d'analitzar les imatges, les distintes imatges que conformen el retaule, que més enllà de la Verge de Loreto, vull dir, que ocupa la part central, no?, i que a hores d'ara està endarrerida respecte en el pla de retaule a causa d'una reforma que se va fer l'any 1945, no?, que va permetre que fos accessible per part dels feligresos i, per altra part, també la figura central en una escultura de Sant Domingo de Guzmán, que és el fundador de l'Orde de Dominics. Les altres figures són, per una part, en el primer, diríem-ne, cos, Sant Pere Màrtir i Sant Vicent Ferrer, dos dominics de molta rellevància dins l'Orde. Però en el cos superior tenim, per una part, Sant Francesc i Sant Antoni. Sant Antoni Abat, vull dir que és per rememorar el nom del marit de sa patrocinadora, no?, que era Antoni Miralles de la Torrassa. I Sant Francesc en record de sa seva germana Francesca. No? Per tant, tenim un retaule, vull dir que essencialment, i des punt de vista, diríem-ne, iconogràfic, està lligat per una part a l'Orde Dominicà, però per l'altra part també a la família i a la patrocinadora de retaule.
Estàs escoltant Temps de Creure, uns consells publicitaris i tornem. Tres ràdios, diversitat.
El Mallorca vol trencar la mala ratxa de resultats a Cornellà al Prat.
Dilluns, a partir de les 7 de l'hora baixa, segueix per IB3 Ràdio el millor futbol de primera divisió espanyol, Reial Mallorca.
Aquestes postres en joc ve especialment carregat, Joan Gabriel Bausà.
La prèvia en les millors seccions. Diversió, entreteniment, bon humor.
Carregadíssim.
I a les 9, la transmissió del partit amb la màxima intensitat.
Vinya dels 11 jugadors que volen fer, volen aconseguir la gesta de...
I el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Futbol de primera amb un equip de primera. El d'Esports 3 en joc.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga amb la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida. Dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio.
Estàs escoltant Temps de Creure a B3 Ràdio.
Amb el pas dels segles, la comunitat ha canviat, alhora que l'Església ha continuat essent un referent espiritual, patrimonial i cultural, un símbol de continuïtat, de memòria i de bellesa, que encara avui atreu els fidels, veïnats i visitants.
Aquesta església, com han dit, conventual, des de la seva consagració l'any 1525, ha sofert tota una sèrie, tot un seguit de transformacions, no? Hem d'atribuir essencialment, vull dir, en el canvi i a l'evolució de les devocions més, diríem-ne, a l'ús, no? I o més properes a la comunitat. En principi, dir que les quatre capelles laterals tenen en primer lloc una advocació o tenen les següents advocacions. A la part de l'Evangeli tenim una primera capella dedicada inicialment en el nom de Jesús, una segona capella que és l'actual portal dels Homes dedicada a Sant Josep, la tercera capella dedicada al miracle de Sant Domingo en Soriano i la quarta capella dedicada a Sant Sebastià, no? Que té un origen relacionat amb la pesta de 1652. Mentre que la part de l'epístola tenim una primera capella actualment dedicada en el cor de Jesús, però que inicialment estava dedicada a Sant Joan, clar, en una clara relació amb un dels patrocinadors, no? També d'aquesta capella, que era en Joan Antic de Llorac. No? Just darrere meu tenim la capella, ara dita fonda, o la capella de la Immaculada, però que inicialment estava dedicada a les ànimes, i que és una capella que se construeix i se reforma l'any 1901 amb so vicari Antoni Soler Terrassa i en so suport, no?, i en sa implicació molt directa de mossèn Antoni Maria Alcover. No? Aquesta capella és una capella que dona un nou, diríem-ne, aire, no?, un poc a sa planta i a sa distribució del temple inicial, i s'ha de dir que destaca sobretot sa figura de la Immaculada, que procedeix de el convent de la Misericòrdia de Palma, no?, i era és una peça que s'adquireix arran, no?, del procés de desamortització. També, seguint per la part de l'epístola, tenim dues capelles més, no?, la del Roser, vinculada a la tradició promoguda per dominics, no?, en el Rosari, relacionat amb el Rosari, i finalment la capella de Sant Josep. Quant a la capella de la Immaculada, dic que és una capella que té la seva rellevància perquè d'alguna forma suposa una ampliació i un canvi substancial respecte a la planta inicial del temple. És de creu grega, té una petita cúpula decorada amb sos emblemes de la Immaculada i és una capella que se construeix dins el claustre, no? Per tant, va significar la seva construcció trastocar, no?, aquest element patrimonial. És també una capella que va rebre el patrocini de la família Aguiló Valentí, propietaris d'una de les grans possessions del terme, que és Sant Joan Arenau. Aquests canvis se fan palesos, és a dir, en les advocacions, no?, que van canviant. No? De fet, per exemple, l'antiga capella dedicada a Sant Joan, en memòria de Joan Antic de Llorac, a finals del segle XIX, se transforma en retaule i se dedica en el cor de Jesús, no? També amb el patrocini de la família Aguiló i Valentí de la possessió de Sant Bronda. No? En aquest mateix sentit, tenim que la capella de les Ànimes, que abans estava allà on actualment tenim la capella de la Immaculada, substitueix la capella anteriorment dedicada en el nom de Jesús, i també el miracle de Sant Domingo en Soriano, vull dir que era una advocació pròpia dels dominics, també a finals del segle XIX se substitueix la seva advocació per Sant Antoni, no?, que és un sant molt popular dins el poble. No? I d'alguna manera fa que se vagi actualitzant, no?, sobretot el mobiliari. No? Igualment, hi ha un fet important, que és la modernització d'un orgue inicial que estava situat sobre la balustrada del cor, que també per adequar-se a la moda romàntica de final del segle XIX, se substitueix i s'amplia per un orgue dels organers Cardell de Llucmajor. Aquests canvis que se produeixen i que van actualitzant, no?, vull dir, sobretot els distints mobles de l'església, tenen un punt que és l'any 1945, quan se celebra el quart centenari de la creació de la primera església franciscana de l'any 1545. I aquest canvi, que afecta sobretot en el retaule major, allò que fa és que l'imatge de Nostra Senyora de Loreto s'enfondeix respecte en el pla de retaula i se genera un cambril que és accessible per part dels feligresos, no? I se té un contacte molt més proper en la imatge, en la patrona, no? Ho dic perquè aquest canvi suposa també un element, diríem-ne, rellevant, no?, respecte a l'estat inicial de retaula major.
Un temple que no és només pedra i història, sinó també emocions, records, i marca la identitat d'un poble viu.
El Lloret, ja sabes que està en el centre de la isla, no? Me parece que es una comunidad, es un pueblo que sí que está implicado. Se implica mucho más en las fiestas así más importantes, como la Semana Santa y tal. De resto hay una comunidad de personas, supongo ya más mayores, que verdaderamente dan la vida por la parroquia, están muy activos pues en todo lo que significa.
La meva fe cristiana y todo eso pues está molt inculcada pues pares, per mi mare, que sempre ha estat aquí ajudant a la neteja, en el coro, tot això. I clar, de qualque manera, pues m'ha duit també jo a participar en aquestes coses que m'agraden, no? Som membre també del Consell Parroquial, també ajudem una mica a la neteja. Malgrat això de la neteja, pues arribarà un moment que s'haurà de llogar qualcú per fer-ne, perquè necessitem ajuda. Ara que estic jubilada, pues intent pues col·laborar una mica més. I estic molt contenta de ser membre d'aquesta parròquia, d'aquest poble tan, tan guapo que és el nostre.
Bueno, jo llegué aquí en el 2004. No entendía nada del mallorquín, pero me agradaba mucho el hablado y el sonido de las palabras, y siempre he sido muy muy creyente y siempre me ha gustado ir a la iglesia. Por este motivo siempre venía a la iglesia, aunque no entendiera muchas cosas de lo que hablaba la iglesia en la misa. Por ese motivo he aprendido a hablar muy bien, bueno, hablar un poco y entender el catalán o el mallorquín. Y aquí me han acogido bien, me han abierto las puertas y nunca han dicho esta persona no puede venir, o cualquier persona que quiera venir puede venir a la iglesia, aunque no sea creyente, de alguna manera te acoge y te llena de una paz. No sé, a mi me llena de mucha paz cuando llego a la iglesia.
Jo, mira, fa moltíssims anys que venc a ajudar a la parròquia en el que m'han de menester, en neteja, en canviar mantells, en totes les coses que me siguin necessàries. Fa moltíssims anys. I ara passa una cosa, que han quedat molt poquíssimes. Era molta de gent i jo era de segona. Però ara les més majors, perquè s'ha oblidat de la vida, pues han anat deixant, no han pogut. I quedam 4 o 5 persones. I mos és molt just fer aquestes coses, però fent el que podem.
Els dies de festa, com és Sant Domingo, com és la festa del sequer nostre, com és quan hi ha un funeral, tenim un coro que, bueno, que fan tot quan poden i més, i la veritat és que et surt molt bé. I és un esforç, com totes les coses. Si han de sortir bé, pues t'hi has d'implicar. I és una cosa que vull dir, que m'han de dar gràcies en aquest cor que tenim.
Sempre m'ha gustat i trato de participar en tot lo que más pueda. Muchas veces no puedo porque tengo mis trabajos y esto, pero invito a toda la gente que quiera acercarse y tener paz y tranquilidad en su corazón. Es una manera, no tiene que ser creyente.
Aquí mos van casar fa 55 anys. Hem bateat els fills, hem fet la primera comunió i tot això. I la parròquia és la nostra parròquia. I tota la vida m'he sentit bé aquí.
aquestes dues efemèrides, 4 segles del temple i 1 segle d'independència, recorden la importància de no desarrelar-se, de mantenir els referents que cohesionen la comunitat i l'ajuden a mirar endavant. Lloret de Vistalegre és el fruit de la fe, del treball i de l'esperança d'un poble. Un poble que, en aquest any jubilar, mira enrere amb orgull i endavant amb il·lusió.